Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en marxa a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Deia divendres en la prèvia del partit Toni Saligrat que ell sempre volia jugar amb pressió, que no entén el futbol sense aquest element extra i que l'objectiu de qualsevol que es dedica a això és tenir situacions de certa angoixa, de tensió, de nervis, com la que podia tenir el Sabadell jugant-se al no complicar-se la vida davant del Llagostera. La veritat és que el missatge va quallar dins del vestidor perquè segurament el dia que l'equip tenia més pressió, el partit en el qual no es podia fallar per no veure's involucrat de ple a la part baixa, aquell dia va ser el que millor va rendir el centre d'esports. En el còmput general de partit, el Sabadell ahir va ser clarament superior al Llagostera i fins i tot va mereixer guanyar de manera més còmoda i de més àmplia. El problema és que, com la festa no podia ser completa, va tocar patir i la tremolor de cames va arribar com a mínim a un servidor en els últims minuts. Sense fer absolutament res, amb una rematada en va tenir prou el conjunt llagostarenc per fer un gol i ser objecte d'un penal que sempre ens quedarà el dubte de si hauria d'haver estat assenyalat o no. Va ser invalidat per fora de joc previ i per un cop no ens queixarem per les multes que han vingut abans, entre altres partits, les expulsions a Son Malferit, el gol anul·lat al Martínez Valero d'ells, els penals contra l'Atlético Saguntino, etc., i en el mateix partit, amb les mans dins de l'àrea, que podrien haver suposat el 3-0 el gol de la tranquil·litat. En resum, el Sabadell va fer ahir el més difícil, rendir a ple nivell quan la pressió és màxima i ser sobretot molt superior a un rival que també jugava les garrofes, però també va demostrar uns nervis, potser excessius, en els darrers minuts quan a punt va estar de saltar pels aires el triomf, el que hagués estat absolutament immerescut. Tant de bo que la victòria d'ahir i sobretot el coixí ara de 7 punts respecte a la part baixa serveixi per aportar-li serenor al Sabadell i també un pèl més d'encert i de fortuna en les 8 jornades que resten.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tractarem el balsàmic triomf d'ahir contra el Llagostera amb l'ABC habitual. També avui, amb el Marc Pijuan aquí, marxarem de ronda per tres de les places de la segona B a la nostra suite de bronze. Coneixerem com han paït dins del vestidor de l'Estalpul Natació Sabadell Femení la classificació per la que serà la seva setena Final Four de Copa d'Europa i també una mica d'obrador arlequinat i d'handbol.
I fora de l'hotel?
El Barcelona fa un altre pas de gegant per guanyar la Lliga amb el seu triomf 2-0 contra l'Atlètic Club i l'ensopegada de l'Atlético de Madrid, al qual el Villarreal li va remuntar un 0-1 en el tram final de partit per acabar guanyant-lo 2-1. Ara són 11 els punts entre culers i matalassers. La Real Sociedad, de la seva banda, ha destituït el seu entrenador, Eusebio Sacristán. El director esportiu, Loren Juarros, havia presentat just abans la seva renúncia al càrrec. Qui agafa les regnes de l'equip donostiarra és el fins ara entrenador del filial i Manol Alguacil. I el primer gran premi de la temporada a MotoGP s'ha saldat amb la victòria d'Andrea Dovizioso. El pilot de Ducati ha vençut al circuit de Losail després de refer-se d'una mala sortida. Marc Márquez ha estat segon, Valentino Rossi tercer, Maverick Viñales sisè i el ballesà Dani Pedrosa setè. I Juan Martín del Potro es va proclamar ahir campió del Masters 1000 d'Indian Wells. El jugador argentí va superar Roger Federer per 2-16-1. En categoria femenina, la victòria va ser per Naomi Osaka. En bàsquet, el Barcelona va guanyar ahir al San Pablo de Burgos 101-103 després d'una pròrroga. Els de Svetislav Pesic segueixen segons a la Lliga. Pitjor sort va tenir el Divina Seguro Joventut, que va caure dissabte 62-63 d'un contra l'Obradoiro i en final polèmic. S'allunya així de les posicions de permanència. Finalment, avui ha començat la 98a volta ciclista a Catalunya amb una etapa amb sortida i arribada a Calella. El català Marc Soler, campió de la París-Niça, és un dels favorits al triomf final juntament amb Sergio Henao, company de la Cruz a l'Sky, TJ Van Garderen del BMC o Thibaut Pinot del Grupama. Precisament l'absència del sabadellenc de la Cruz és un dels fets més destacats. Recordem, el de Campoamor participarà a la Itzúlia, a la Volta al País Basc, dilluns vinent.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde després de guanyar el seu ex-equip, l'Atlètic Club.
Y el primer tiempo hemos estado muy bien, con muchísima intensidad. Hemos tenido la suerte también de marcar pronto. En el segundo ellos han dado un paso adelante, se han tirado la presión todavía un poco más fuerte. Nosotros yo creo que hemos bajado un poco el ritmo y al final hemos tenido bastantes dificultades porque ellos yo creo que han estado mejor.
I Marc Márquez, segon ahir en l'estrena del Mundial al Qatar.
Objectiu complert, més que complert, perquè era el podi, una tercera posició, però bueno, hem pogut lluitar per la segona posició i encara que els punts siguin els mateixos, però ho han fet fins a l'última curva, no? Ho han provat, tot i que no ens ha sortit una vegada més amb l'Andrea, però tenia una mica més, avui es mereixia la victòria perquè anava més ràpid que nosaltres, però ho han provat, quasi, però bueno, la següent més i millor.
I a les xarxes socials.
La Instastory de Jeremy Guillemenot arribant a l'aeroport de Zurich, a Suïssa, per concentrar-se amb la selecció del seu país sub-20, amb la qual cosa divendres visitarà Malta. Dimarts de la setmana que ve jugarà a Alessandria a partit de l'Elite League davant d'Itàlia, és a dir, que el davanter helvètic es perd l'Alcoyano Sabadell de diumenge al Collao.
Avui celebra el seu aniversari.
La saltadora de perxa sabadellenca Sílvia Delgado, nascuda tal dia com avui de l'any 73, la de la JAS va establir durant la seva carrera una vintena de rècords catalans i estatals, va ser 3 vegades internacional i va disputar l'europeu de pista coberta el 1996.
L'enquesta.
Acabem fent-vos una pregunta, la teniu @radiosabadell. Va ser el Sabadell Llagostera d'ahir el millor partit dels arlequinats d'aquesta temporada, sí o no?
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Jo he vist un Sabadell espectacularment superior al rival, als 93 minuts, eh? Poso els darrers 10, que, bueno, que el rival també juga i també vol, s'està jugant moltíssim i a més tenen l'encert de xutar una vegada a porteria i fer gol. Això és fantàstic. El 80, menys mal que ha passat el 83. Imagina't que això ens passa al 3. M'he d'autoobligar a fer un anàlisi del partit en general. No em puc quedar sol amb els darrers 10 minuts o 15. El Llagostera en poquet ha fet un gol i en altres, evidentment, pues ens han entrat els nervis perquè el partit era importantíssim, se tenia que guanyar, sí o sí. I del partit d'avui, evidentment, crec que és una continuïtat de lo que ha fet l'equip durant les darreres setmanes, però a més amb premi de victòria i de guanyar, que era molt, molt important. Primera, a mi no m'ha semblat fora de joc. I si no era fora de joc, era penal i expulsió de l'Aixcoc. També he vist abans un penal amb unes mans clares que no han pitat. Però, si no, automàticament hagués pensat que Roberto el parava, que això no pot ser tan injust. I si haguéssim fet gol, hagués pensat que en 5 o 6 minuts faríem nosaltres el tercer. Això és el que jo hagués pensat. Lo que diuen, no? Gastar el rabo todo es toro. Però bueno, dels cuernos a la cua, no? Tot és bou. Que tots estaríem millor, tots, l'equip, el club, els dirigents, tots, si nosaltres poguéssim tindre més gent aquí a dintre de la nova Creu Alta. Estic encantat amb el que tenim. M'agradaria tindre més? Sí, per supost. Això contra més sucre, més dolcet.
I encara ens hem estalviat alguna que altra perla més amb referències a les falles, als masclets i a les paelles que volia prendre ahir Toni Saligrat per acabar de celebrar aquesta victòria balsàmica del Centre d'Esports Sabadell. Mig quart de 3, entrem en matèria d'entrada amb la pregunta que us llançàvem 21 minuts encara amb l'enquesta oberta a través de Twitter. De moment, el 79% dels oients creuen que sí que va ser el millor partit de la temporada, el d'ahir contra el Llagostera. Però és que no hi ha manera, ni així es pot tenir un partit tranquil. No podem estar-nos de patir una miqueta de la nostra dosi particular de patiment cada setmana. Avui canviem els papers. Marc Pijuan, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Adri.
Més tranquils, no, ara?
Sí.
7 punts de marge respecte a la part
dir,
baixa.
Si en aquesta enquesta l'opció de sens dubte, si no hi era. Però vaja, jo crec que vist el partit d'ahir, també escoltats els protagonistes, vaja, sens dubte, seria una mica la meva definició de que la victòria d'ahir doncs és el millor partit del Sabadell. I a més, jo ho analitzaria com una acumulació de bons partits. És allò, al final, aquella goteta que va caient i al final dius, hi ha d'arribar la victòria, i va arribar la victòria en un dels millors partits, sens dubte, de la temporada.
Conyes al marge, perquè al final amb la brometa fàcil de si el Sabadell sempre empata, si són 18 empats en 30 jornades, etc. Si mirem els últims 3 partits, per citar-ne alguns, a casa davant de l'Atlético Saguntino, el més normal, en condicions normals acabes guanyant aquell partit per ocasions generades. A Ontinyent no va ser un partit brillant precisament de cap dels dos conjunts, sinó més aviat el típic partit de segona divisió B, però si algú va tenir més ocasions va ser el Sabadell, i ara arriba aquest premi en forma de victòria, que clar, el que venim dient durant tota la temporada, si tu acumules molts empats, pots fer dues lectures. Fins ahir dèiem 5 jornades seguides sense guanyar. Com hi havia 4 empats consecutius, ara podem dir perfectament just a la inversa, 5 jornades seguides sense perdre, però són 4 empats i aquesta victòria. Clar, aquí al final el que ens ha de servir a tots plegats per veure això, més enllà del tema de l'assistència de públic, que després en parlarem, etc, és aquella sensació que el Sabadell sota pressió va rendir. Clar, el Llagostera també en tenia de pressió, però venia de guanyar, venia amb la sensació de poder involucrar un altre equip a la part baixa de la classificació, i en canvi el Sabadell, per primer cop en molt de temps, Toni Saligrat va tenir també tota la plantilla disponible, que això és tot un què, i ahir la versió va ser realment molt bona. Fins faltant pocs minuts pel final, el Sabadell va ser molt superior al Llagostera ahir.
Deixa'm dir-te per començar que el company amic, el Miguel Ángel Rodríguez, està embogint aquest any, amb tantes estadístiques tan singulars, tan xules que li està oferint l'equip, no, però fora conyes, amb el que deies i una reflexió que també feies a l'inici de la segona part, tu, Adri, no? La sensació d'aquell Llagostera arribava, no sé si amb aquell punt de relaxació, però sí d'haver fet ja la feina contra l'Olot, d'haver guanyat aquell partit que era tan important per ells, i arriba aquí. És difícil parlar de relaxació quan és un equip que s'està jugant la permanència i quan és un equip que aspirava a més i que té tants i bons jugadors, però sí que amb aquell punt de dir la feina ja està feta i potser si ens guanyen no passa tan res com si haguéssim perdut o si haguéssim empatat ara fa una setmana a casa contra l'Olot. Per tant, la sensació aquesta de que sí, de que el Sabadell potser tenia més ganes, fins i tot jo crec que aquest ambient de final que s'havia doncs instaurat aquí ha anat molt bé a l'equip, eh? Després escoltarem també les paraules de certs jugadors, però et fan aquella del principi, la setmana abans, els dies d'abans, no és una final, però quan l'has guanyat, et diuen sí, era una final, i ens hem estat preparant tota la setmana per aquesta final, que d'aquí una estona també escoltarem els protagonistes, i la sensació una mica que et queda és aquesta, no? Una final que l'havies de guanyar, havies de guanyar sí o sí. De fet, el dia abans, interioritats, el dia de la roda de premsa amb Toni Saligrat, hi havia per allà Bruno Batlle, el director esportiu del Sabadell, també hi havia l'Esteve aquell dia perquè feia la presentació de Quirón Salut, i amb el Bruno dèiem què? I la sensació era de s'ha de guanyar sí o sí, la confiança era absoluta, com en d'altres partits, també t'ho he de dir, que també a vegades ho comentàvem, de sí, es guanyarà segur, però jo crec que divendres la sensació aquella de hem anat preparant aquesta final durant tota la setmana i diumenge s'ha de guanyar i es guanyarà i és el que va passar.
El Sabadell és desè, ara mateix ha pujat 3 posicions a la taula amb aquesta victòria, amb 7 de marge respecte al play-out, que continua marcant-lo al Llagostera, però també 7 respecte al descens directe, per tant més de 2 partits ja de coixí, faltant-ne 8 pel tram final de Lliga, pel final, per la jornada 38, a 9 del play-off, si encara us voleu engrescar. D'aquí una estona tindrem un exemple d'un equip que ni s'imaginaria fa res, fa qüestió de 2 mesos, parlar de play-off, i en canvi ara el tenen a 2 punts, com és el Badalona. Però vaja, anem per parts, hem parlat una miqueta d'aquest enfrontament, però no volem perdre el costum, avui han canviat els papers, per tant això el que significa és que l'abecedari avui serà amb la veu del Sergi Garcés.
L'abecedari Arlequina.
Dale Scott. El tarragoní va posar la cirereta al pastís a la gran temporada que està realitzant. El seu gol, a la fi el decisiu, va venir a confirmar el bon estat de forma del central arlequinat enguany. Afortunadament per ell, el penal comès sobre Sergi Arimany en temps de descompte no va ser assenyalat per un dubtós fora de joc previ.
F.
De Felipe Sanchón. Tornava a l'equip després de 3 jornades fora i va ser el millor amb diferència. El de Samoy va assistir en els 2 gols i va buscar el seu per activa i per passiva, sense sort. El davanter arlequinat demostra partit rere partit que és insubstituïble i que, òbviament, quan ell no hi és, l'equip el troba a faltar, i molt.
Jota.
De Josu Ozcoidi. El basc està en el seu millor moment de la temporada. Incisiu en atac en els darrers partits, ahir va trobar el premi del gol que tant se li resistia. Saligrat ha premiat aquest bon estat de forma fent jugar el petit jugador d'Unostiarra en els últims 12 partits. A més, suma 8 titularitats consecutives. El gol d'ahir, per tant, és el premi a la seva constància.
De baixa.
De victòria, tan necessària com imprescindible aquestes alçades de la temporada. Després de 5 jornades sense aconseguir-ho, sumar els 3 punts i fer-ho a la nova Creu Alta era gairebé una obligació. Jugadors, tècnics i directius n'eren conscients de la importància del duel. I l'afició, doncs també. Els gairebé 3.000 espectadors que van fer cap a l'estadi van ser el 12è home que tant necessitava l'equip.
Per anar per parts, comencem per Felipe Sanchón, estel·lar, ahir. La veritat és que quan el veus en la millor versió és quan més el trobes a faltar després pensant en jornades anteriors, perquè el de Sant Boi, quan està de dolç, és brutal. I ahir no va marcar, però va fer les dues assistències i la sensació de ser un perill constant per les defenses rivals.
I sobretot aquella sensació també de no sé si... no està jugant al nivell que li pertoca, eh? Ja ho hem comentat algun moment de la temporada, la sensació de que potser està permès, que òbviament és una sort que estigui aquí al Sabadell, que jugui a la nova Creu Alta, i una llàstima també quan no hi és, eh? Aquell, i si l'haguéssim tingut tota la temporada, o fins i tot si no l'haguéssim hagut, i ho direm així, si no l'haguéssim cremat,
no?
Sí, tant,
sí, sí, sí.
En aquells primers partits on ho va haver de jugar absolutament tot, absolutament
sol. Va haver de doblar-se fins i tot, perquè ja no és un problema que jugui, clar, al final dius, ostres, clar, és que estàs jugant-ho tot, i dius, només faltaria. Clar, ara vaig a un exemple que algú dirà, home, no és ben bé el mateix, però Migue, amb molta més edat o amb uns anys més d'experiència, ho està jugant tot i no està tenint tants problemes musculars o tants problemes físics. D'entrada, que la posició no és la mateixa, potser és més còmoda o de menys desgast, però sobretot que Felipe, el problema no és que hagi hagut de jugar molt, sinó que ha hagut de doblar-se, perquè moltes vegades no tenia cap punta per davant que fos davanter centre i gairebé havia de fer del que diran els argentins enganxe, però també acabar jugades i fer una miqueta de tot, no? I al final la llàstima és que ara que sí que tens una referència molt clara, com és Arturo Juan Rodríguez per Reverte, et falta aquest passador, aquest playmaker, que ahir va ser una delícia.
Ell se la despenjava i ell anava a buscar, eh? En aquell moment sí. Feia de tot una mica Felipe. Ara òbviament doncs té aquesta ajuda, que és una de les altres un dels altres plusos que ens està deixant aquests últims partits, no? I què hagués passat si Arturo hagués estat des d'inici de temporada amb aquesta dupla amb Felipe Sanchón, que s'entenen molt bé, que jo crec que tenen aquell punt de qualitat més, que sempre diu Toni Saligrat, que és una mica el que sempre reclama, no? De si tinguéssim més sucre, tot seria més dolcet. Jo crec que són dos bons torrons, Arturo i Felipe, i què hagués passat si haguessin pogut jugar tots dos junts des d'inici de temporada, i ahir, òbviament, doncs Felipe, que va donar aquest plus, aquest extra, aquest puntet més a l'equip, i que, vaja, jo crec que va rendir a gran nivell i que tots els seus companys doncs ho van agrair en forma d'assistències ahir.
Ahir anava amb el corbatí, ahir anava amb el vestit de cambrer i servint assistències aquí i allà. Anem als que es van beneficiar d'elles. Comencem, per exemple, per un Aleix Coc, que el van veure que celebrava el gol amb aquella imatge tan característica de la pilota sota la samarreta, per tant, és a dir, serà pare, ja ho va dir després dels micròfons de Ràdio Sabadell, que cap a l'octubre, si tot va bé, doncs tindrem un mes a la família Coc. Preguntem així d'entrada quines són les sensacions del tarragoní, que va tornar a veure porteria, que el va dedicar, com diem, i que va afavorir-se de la màgia de Felipe Sanchón en la jugada del segon gol. Què és el que va dir l'ex del Badalona?
Sí, doncs amb aquella, aprofitant, una pilota picadeta de Felipe, un Aleix Coc que anotava el seu segon gol ahir a la nova Creu Alta, o el segon gol amb la samarreta arlequinada, i que parlava a l'acabar el partit d'una paraula que jo crec que també l'hem anat escoltant al llarg de la temporada, que és l'efectivitat, que fins ara l'equip potser tenia opcions, arribava, rematava, però no acabava d'anotar gol. Ahir diu que l'equip va recuperar aquesta efectivitat.
Bé, sí, és veritat que avui a la primera part hem sigut efectius, hem marcat dos gols, això ha fet que, bueno, a la mitja part arribéssim amb avantatge i bueno, tot i patir la segona, sabíem que els tres punts es quedaven aquí.
Doncs els tres punts que es quedaven aquí, que es van quedar a la nova Creu Alta finalment, parlant d'aquesta efectivitat més a la primera part, que és quan l'equip també doncs, va jugar un pèl millor i que també va tenir més opcions de marcar, i de fet que va fer bo i va fer un dels millors del partit a Marcos, el porter del Llagostera ahir, que va estar molt i molt bé. Per contra, podria haver estat també el protagonista si a l'última jugada...
Se'ns va glaçar el cor a tots aquí.
L'àrbitre no hagués assenyalat aquell fora de joc d'Arimany en una jugada que...
Dubtosa.
Deixem-ho així, fins i tot Toni Salirat a la roda de premsa no se n'amagava.
Sí, va dir que li semblava que no era fora de joc. Hem vist les imatges i no sembla que sigui fora de joc, realment. El que passa és que és una jugada ràpida, hi ha un cap per davant i llavors pot semblar que segons en quina perspectiva amb el dibuix de la gespa pugui estar allò, un braç, un cap per davant, però en tot cas molt, molt dubtós.
I a la línia del teu editorial d'avui, vaja, si un dia s'equivoquen a favor, no passa res, després del seguit de jugades polèmiques que du el Centre d'Esport Sabadell aquesta temporada. En tot cas, m'ha fet gràcia i ho he volgut doncs, destacar la sinceritat de l'Aleix Coc, que malgrat tot ell reconeix que si la jugada hagués continuat doncs hagués estat penal.
Sí, és veritat que parteix de darrere meu, jo no el veig sortir, i un cop està dins, bueno, si és veritat que piten fora de joc, jo no sé si estava, perquè ja et dic que ver de darrere, i bueno, m'intento agafar el lloc per darrere, i bueno, si és veritat que potser el trau una mica i cau, sí.
Doncs reconeix que el que vam veure tots, de fet, d'altra banda, que és l'àrbitre assenyalant el punt de penal, afortunadament després va veure que la seva companya havia aixecat el banderí, però era un penal de manual, de llibre. Recordem que continua en marxa oberta durant 9 minuts l'enquesta @radiosabadell. Va ser el Sabadell-Llagostera d'ahir el millor partit dels arrequinats aquesta temporada. El 80%, per tant, ha pujat una miqueta el percentatge, creu que sí, un 20%, és a dir, un de cada 5, creieu que no, que encara hi ha hagut algun que supera la cita d'ahir contra el conjunt empordanès. Dèiem que Felipe Sanchón estava repartint assistències, carmelets, un d'ells va ser per Aleix Coc, el primer per Josu Azcoidi, que s'estrenava en la samarreta arlequinada i ja tenia ganes, el donostiarra, de poder veure porteria.
I ja li tocava, també, la sensació aquella de que ha anat picant pedra al llarg de la temporada, sobretot els últims partits, també Toni Salirat, hem de dir, està confiant més en ell. Em sembla que avui ho repassava, ha jugat 12 dels últims partits amb l'equip, els 8 últims de titular, per tant, un jugador de plena confiança de Toni Salirat en aquests últims partits de Lliga. I vaja, un Josu Azcoidi que estava content, òbviament, d'estrenar-se com a golejador a Arlequinat, i el basc, i aquí és on repesco el que et deia al principi, aquell missatge de que durant la setmana els companys escoltaven Marc Martínez, escoltaven Pedro Capó, el mateix Toni Salirat, que deia... no és una final, perquè va, no quedaran més partits...
No faci més pressió del compte,
sí,
no?
Sí, sí. Doncs vaja, quan va acabar el partit, el basc va dir...
Alliberat de tensió,
sí,
va dir...
Va dir, pues sí que era una final.
Potser sí que era.
Sí que era, sí.
La verdad es que era un partido, era una final, tanto por el momento en el que estábamos, porque en verdad el juego yo creo que estaba siendo bueno, pero no, al final no ganábamos, y también porque si ganábamos, la distancia con Llagostera ya eran de 7 puntos, creo. Entonces sabíamos que era un partido vital, nos lo hemos tomado así, aunque todos los partidos tomamos así, pero bueno, quizá este pues más todavía. Y yo creo que se ha visto en el campo desde el minuto uno que hemos salido a muerte arriba y hemos tenido premio.
Doncs vaja, que les finals quan es guanyen tens ganes de dir que era una final i que l'has guanyat, i és el cas doncs, de Josu Azcoidi, i la sensació també era aquesta, també al llarg de la setmana, més enllà de que els protagonistes doncs, ho volguessin negar o que ho volguessin maquillar, amb altres paraules, el cert és que tots plegats eren conscients de la importància d'aquest duel, fins i tot doncs, amb la campanya que va iniciar el club, ja et pots imaginar una miqueta que és el que surt des del vestidor, i de fet molts jugadors ahir doncs, a l'acabar el partit, a les xarxes socials sobretot, doncs sí que agraïen una mica també doncs, aquest esforç de la gent d'acostar-se a la nova Creu Alta. En tot cas, aquest gol d'ahir de Josu era l'estrena com a golejador de l'ex, entre d'altres, del filial de la Real Sociedad, i que es mostrava content de poder per fi celebrar un gol amb la samarreta arlequinada.
L'afició per nosaltres a casa és molt important, i donarà casualitat o no, sempre els àrbits ens han perjudicat molt a casa, no? I donarà casualitat que avui, el dia que ha vingut més gent, no sé si perquè influeixen l'àrbitre al veure més gent cridant i tal, però bueno, hi ha hagut la jugada aquella del penal i tal, que han pitat fora de joc, que diuen que és dubtós i tal, i podria haver canviat, i jo crec que aquesta vegada doncs, ens han afavorit, no? No, crec que, no sé si tindrà a veure en què hi ha vingut més gent o no, però bueno, és el que ha passat, no? I jo crec que quan més siguem, pues, més fort som i més fàcil és guanyar a casa.
Evidentment no era Josu Ozcoidis, sinó Òscar Rubio.
No estava tan content, no? Com per canviar de veu Josu Ozcoidis de cop i volta.
D'idioma i tot, après català ara de cop i volta. No, el que dèiem, al final el tema de l'afluència, i ens serveix aquest tall de veu per poder parlar del tema i per rematar la qüestió. Ahir a la Nova Creu Alta més de 2.800 persones. Clar, aquí a partir d'ara hem de debatre sobre si aquesta era la xifra que s'esperava o no, perquè el Sabadell va posar moltes facilitats. És cert que durant la setmana ja avançada, que potser no va tenir el temps suficient com per poder picar totes les portes que havia de picar, per poder rebre els suports d'altres entitats, perquè no dir-ho, de la ciutat, del món de l'esport, perquè els socis retiressin les entrades, les invitacions que tenia, el Club Natació Sabadell, per exemple, també amb el carnet de soci, doncs podies anar de franc al partit. Vaja, que una sèrie d'iniciatives perquè els aficionats s'acostessin a l'estadi i donessin aquest cop de mà extra. Tampoc és que ajudés gaire l'horari, això ja s'ha parlat de sobres, a la Junta General d'avui fa una setmana també va sortir el tema, llegia a través de les xarxes socials que, per exemple, l'entrenador del Sabadell Nord, Quico Díaz, doncs reclamava a través de les xarxes socials posar un horari que no afectés a la resta d'equips de la ciutat, perquè així els aficionats i els clubs sortirien beneficiats, els primers perquè podrien anar a veure, per exemple, el Sabadell Nord, que és el cas, que està jugant l'ascens a Primera Catalana, i després el Centre d'Esports, i les dues entitats doncs acabarien també rebent més aficionats. Però al final, més enllà de tot això, i més enllà que potser les previsions eren més altes, 2.800 persones, fins i tot afegeixo el que dèiem ahir durant la retransmissió, el Festival Holi, el llançament aquest de colors, balls de Bollywood, etc.
Bé, que encara portes una mica de pintura.
Sí, sobretot jo, m'han vist moltes vegades a mi en un Holi. Però vaja, estem sortint de mar ara mateix i això sí que donaria per fer una bona tertúlia. Però al marge d'això, clar, 10.000 persones, per exemple, per Catalunya, hi havia problemes per aparcar fins i tot als voltants de la Nova Creu Alta, de la gent que no anava a l'estadi, sinó que anava a llançar-se pintura a uns metres només de la Nova Creu Alta, coincidint en la mateixa hora. Una sèrie de condicionants que van fer que, entre cometes, només 2.800 persones hi anessin. Això a la categoria és una xifra molt destacada, molt alta. A Sabadell estaria per sobre del que acostuma a ser habitual, molt per sobre del que està sent aquesta temporada, i la prova, Marc, és que és tot just la segona millor entrada de tota la temporada.
Sí, l'anterior són els 2.127 aficionats del dia d'Ebro, per tant, doncs una segona millor entrada que, amb la línia del que deies ara, Adri, que està molt bé i la sensació és que podria ser millor. Sempre et quedes amb aquella sensació de podria ser una mica millor. De fet, el divendres també amb la roda de premsa prèvia Toni Soligat feia una mica de porra, de quanta gent podria vindre, de quanta gent es podria costar, i t'he de dir que
algú va encertar?
Los más viejos del lugar, com diria aquell, l'estimat Pere Figueres, òbviament, la va no clavar per 100 i pico seguidors. Per tant, ja pots entendre que s'ho imaginava.
El bo del Pere gent ja el podeu convidar a sopar, perquè la veritat és que té un ull clínic per aquestes coses.
Doncs la va encertar. N'hi ha d'altres, com de dir, que es van passar una mica amb les aspiracions de quanta gent, però vaja, sí que la sensació de que, i jo crec que potser des del mateix club per a tu els hi dius, escolta, potser es podia haver fet millor, i et diran, segurament tens raó, i ho podíem haver fet amb més de temps, i ho podíem haver fet
amb un altre horari, havent-ho sabut, clar.
Que ja sabem que és un dels aspectes, que és un dels hàndicaps amb els quals doncs es juga en aquest moment de la temporada, i que molta gent s'ha queixat, i que d'altra doncs també li va bé aquesta lluita de l'horari matí-tarda. I per últim, aquesta reflexió que escoltàvem d'Òscar Rubio, que m'ha semblat interessant, més enllà de quanta gent fossin, si 3.000, 4.000 o 6.000, sinó que quan més siguem, doncs mira, avui casualment l'àrbitre s'ha equivocat a favor nostre, doncs potser tampoc és tan casual, i potser si haguéssim estat aquí 700 persones no li hagués fet tanta cosa assenyalar aquell fora de joc i hagués tirat endavant, no? Per tant, també fer aquest petit matís, remarcar, vaja, aquestes paraules d'Òscar Rubio, de voler animar la gent i de per què no implicar-los també en el dia a dia i sobretot en el dia de partit de l'equip, de què poden ajudar més enllà de cridar, d'animar o d'anar a veure'ls als partits.
El que deia Toni Seligrat, que com més gent millor, com més sucre, més dolcet. Per tant, paraules literals del de Torrent. Per cert, ni que serveixi per normalitzar la qüestió i perquè tant de bo que això d'aquí a un temps ja no sigui notícia. L'àrbitre Pablo Brea Peón ha assistit a bandes per dues companyes, per dues col·legiades, per dues àrbitres. Per tant, un bon exemple de la línia a seguir de cara al futur, i el que dic, que tant de bo que no ens haguem de sorprendre o que no hagi de ser notícia que vinguin col·legiades a arbitrar partits de segona divisió B. Per acabar, per rematar això, tenim a Jeremy Guillemenot a Suïssa. El tenim a Zuric, per tant, espera el proper partit.
Doncs sí, amb la sub-20, vaja, ja ho està acostumant a fer Jeremy en aquestes convocatòries quan el crida a la selecció. L'última no va acabar gaire bé, esperem que aquesta acabi un pèl millor i arribi quan toqui el bo de Jeremy Guillemenot, però vaja, una baixa sensible, perquè ja ho sabem que en atac les coses fluixegen una mica a nivell de jugadors, però vaja, jo crec que amb l'arribada d'Arturo, que tenint Mario, tenint un Josu com està, tenint Felipe, ja esperem que bon rendiment també no es noti tant, sobretot per aquest partit de l'Alcoyano, i a veure quan torna, Jeremy Guillemenot en principi hauria de tornar setmana vinent.
Dimecres, en teoria. Juga divendres d'aquesta setmana a Malta, a Tecali, a l'estadi Centenari, partit de seleccions sub-20, estem parlant de la de Suïssa amb la de Malta, fora de casa, i dimarts, partit de la Elite League, aquestes competicions que jo no acabo d'entendre, o sigui, estan aquí posades amb calçador perquè jugadors hagin de deixar de jugar amb les seves respectives plantilles, equips, per anar a aquest tipus de competicions sub-20, però vaja, dimarts a Alessandria, a l'estadi Giuseppe Moccagata, aquest Itàlia-Suïssa sub-20 de la Elite League, es preveu que dimecres torni. Pensant ja...
Està bé que remarquis aquest es preveu,
Bàsicament perquè recordem que estem parlant de la setmana vinent, és a dir, segur que es perd el partit de diumenge a les 5 de la tarda al Collao contra l'Alcoyano, i la setmana vinent, a l'espera de quan es juga, la previsió és jugar a priori el divendres. Per tant, si arriba dimecres, ja veurem com arriba i ja veurem si és a temps o no de tenir algun minut. Però bé.
I si es juga dijous, encara amb menys opcions, que també podria ser. Per
tant, signaria aquest horari, Ara que has donat una bona idea.
Ja veurem a veure si pot o no jugar aquest partit contra el Cornellà Jeremy Guillemenot.
Per tant, dubte per aquell partit, segura la seva absència de cara al compromís de diumenge. Tindrem temps de sobres per parlar d'aquest Alcoyano Sabadell. Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Bona tarda, són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
Aquest, però, és l'11è empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Contractar el gas amb Endesa és una bona idea. Perquè si ja ets client de llum i contractes el gas, aconseguiràs fins a 50 euros de descompte a la factura de gas. Informa't en el punt de servei Endesa que tinguis més a prop i contracta'l abans del 14 d'abril. Així de fàcil.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Thank you. Suite de Bronze.
Hem creuat ja l'equador del programa, 4 minuts per sobre de 2:15. Per cert, enquesta tancada, el 79%, al final ha baixat un pèl el percentatge, però gairebé la majoria, més de 3 de cada 4, he optat pel partit d'ahir contra el Llagostera com el millor de la temporada del Centre d'Esport Sabadell en aquesta 30a jornada. Fem un vol ara també per la categoria. Avui destaquem 3 dels partits d'aquesta jornada que comentàvem. Comencem per la part alta, Elche i Cornellà. Citaven ahir el Martínez Valero empatats a punts, el Villarreal bé s'havia deixat ja els punts dissabte davant del València Mestalla i, per tant, qui guanyés el duel entre il·licitans i verds es situava segon. El Mallorca, més, en el mateix dia, diumenge i pel matí, havia empatat contra el Formentera, de seguida hi aprofundim, així que com a premi extra no només eren segons, sinó que guanyar suposava plantar-se a 8 punts dels palmesans, faltant 8 jornades precisament pel final. Va ser l'Elche al final el gran beneficiat, golejant 3-0 amb doblet d'Àlex Arlequinat, Benja Martínez. I per tant ens toca fer una pregunta ara. Somien fins i tot amb el campionat els aficionats i la premsa frangivert? Doncs ens traslladem cap allà, cap a Elx, concretament cap a la redacció de Elche Directo. El Jorge Llopis ens explicarà l'ambient que hi ha allà a Elche. Jorge, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues se respira más optimismo que hace 4 semanas. Es verdad que con la llegada de Pacheta al banquillo frangiverde el equipo es otro. No solo se vio ayer ante el Cornellà, donde el Elche fue muy superior, lo reconoció el propio Jordi Roger, el técnico del Cornellà, luego en sala de prensa, sino también en los 2 enfrentamientos previos, ya con Pacheta en el banquillo. El equipo tiene otro aire, el equipo es otro, ha recuperado vitalidad, ha recuperado el nivel de intensidad que se le exige a un Elche que, recordemos, en agosto realizó una fuerte inversión económica para volver a segunda división por la vía más rápida posible. No se estaban obteniendo los resultados esperados, ni primero ni con Vicente Mir y después con Jonsico, y parece que con la llegada de Pacheta el equipo pues ha encontrado el camino, y lo comentaba, sí, ha recuperado la ilusión, ¿por qué no?, por tratar de pelearle al Mallorca esa primera posición. Son 8 puntos, es una ventaja bastante amplia cuando quedan 8 jornadas, pero no hay que olvidar que el Mallorca tiene que visitar el Martínez Valero y se puede que se enfrenten pues dos dinámicas que a día de hoy son bastante opuestas, con un Elche que empieza a mirar hacia arriba, que se ha afianzado en zona de playoff y que ya no mira tanto por el retrovisor, y por qué no, puede soñar con esa primera posición que hace 4 semanas parecía imposible.
Gràcies, Jorge. La veritat és que sí que semblava impossible. I ja ni us explico on anem ara, perquè sembla que ha donat amb la tecla l'Elche amb aquest segon canvi d'entrenador a la banqueta, amb l'arribada de Pacheta. Veurem si hi ha lliga o no. Però qui vol donar guerra aquí amunt i ha arribat a la lluita com un convidat, podríem dir inesperat, és el Badalona. Ahir victòria 1-0 contra l'Ontinyent amb gol de Néstor Querol. I atenció, és a només 2 punts del play-off. Veure per creure la remuntada del conjunt escapolat. Anem a conèixer els secrets d'aquesta revifada dels jugadors de Manolo González. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, què ha passat a Badalona per entendre aquest canvi radical? Com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, company. Doncs sí, la veritat és que ningú s'ho creu aquí, pràcticament. Ningú s'ho creu. Sí que hi havia la confiança quan hi va haver tota la problemàtica de resultats, quan es van sumar 8 jornades, o 9, si no em falla la memòria, sense guanyar, i quan es va sortir del camp de l'Olot en el tercer partit de la segona volta amb una tercera derrota consecutiva, ningú s'ho hagués cregut, perquè llavors la situació era totalment al revés que ara, no? El cert és que l'equip ha experimentat una sèrie d'aspectes que li han permès millorar, sobretot el tema dels fitxatges del mercat d'hivern han estat determinants, perquè si bé Uche encara no ha debutat, hem de dir doncs que Rufo i Segura han estat 2 jugadors que han aportat moltíssim, que s'han guanyat la titularitat, que són indiscutibles ara mateix a l'11 de Manolo González, que en el cas de Rubén Sánchez, un altre jugador que a la primera volta va passar desapercebut i ara és un altre indiscutible, podria ser un altre dels fitxatges del mercat d'hivern, igual que Héctor Camps, i sí que hi havia la consciència tranquil·la de que els jugadors veterans tipus Robusté, Moyano, el porter Morales, Maestre, que no és tan veterà, però també ho és en el Badalona i en el futbol de la segona B, farien un pas endavant per intentar tirar endavant aquesta situació. I, per tant, en aquest sentit, no només no hi havia cap dubte en aquest aspecte, com dic, sinó que, a més, de fer un pas endavant, jo crec que n'han fet 2, i sumat una mica el que t'he estat explicant, doncs va ser el desencadenant de que arribessin algunes victòries necessàries, la primera precisament contra el Sabadell, i a partir d'aleshores l'equip s'ha tornat a fer molt fort defensivament, només un gol encaixat en les últimes 8 jornades, 6 victòries consecutives en els últims 6 partits, 22 de 24 punts en joc de les últimes 8 jornades, i jo crec que poca cosa més haig d'afegir a aquestes estadístiques.
Brutals les xifres, Ramon. Gràcies. Acabem amb un duel balear amb morbositat, més enllà d'aquestes xifres que repassava ara el Ramon Duran i que són espectaculars. Si ens expliquen fa 10 anys, per exemple, que Mallorca i Formentera es veurien les cares a Son Moix en partit de Lliga, apa que ens ho creuríem. Més encara que el Mallorca salvaria un punt en l'últim minut a casa contra el Formentera, com ho va fer ahir, a més amb polèmica, amb la Diana en el minut 90 de Joan Sastre. El líder, per tant, va punxar, però podria haver estat molt pitjor. I avui el que volem és saber com s'ha viscut tot plegat des de Formentera. Ràdio Illa, Javi Guas, que explica'ns-ho. Com ha anat? Bona tarda.
Bona tarda. Bueno, la veritat és que així com està el Formentera, i abans de començar aquest viatge cap a Mallorca, et diuen que si firmes un empat diries que sí, però si després arribes davant un tot poderós Mallorca i els hi fas un partit com el Formentera el va plantejar, que m'atreveix a dir, i alguns mitjans de comunicació més ho han repetit, va ser superior i valent el Formentera en la seva jugada i en la manera de jugar, la veritat és que després te'n vas amb el gust de boca, mos tornen a marcar en els minuts 89 i mig, quan ja va passar la cana a Camp de l'Hèrcules, i a més després mirant les repeticions i analitzant vídeos tornant cap a casa, es gol que ens anul·len un gol totalment legal. Però bé, jo sempre dic que és més fàcil a vegades pitar aquestes coses a favor dels grans que no, quan hi ha un dubte, que no a favor dels petits. I també, Dana, es dret que caiga equivocacions arbitrals, perquè és molt difícil pitar, això està clar. Però després, a la tornada, en vez de veure d'aquí content, anaven cap baix pensant que més que guanyar un punt, havien perdut dos. Mira, et puc contar una anècdota. L'any passat a tercera divisió hi ha un club humil com el nostre que jugàvem a casa seva de tercera, i per anar-hi tens que passar just a Ferrat de Son Moix. I des de Sagrada d'aquest camp on jugàvem l'any passat es veia Son Moix al costat. I dèiem, bueno, aquesta és la realitat, no? Jugar allà. I enguany, quan vam arribar amb bus en aquest estadi de primera divisió, com Son Moix, sa broma era, no, que s'ha equivocat, que t'hi hagi a l'esquerra. No. És una realitat poder jugar contra aquests dos equips. És un somni fer realitat. I la veritat és que hi havia molta expectació a Silla i a nivell de Balears. S'entrava, em van dir que al redor de 4.000, 5.000 persones volien anar a Son Moix, i eren 6.177 entrada oficial de públic, és tot un aconteixement a nivell de Balears, i per si ja Formentera, molta expectació, i dins la barca, quan arribàrem a la barca, com us deia, a Formentera, molta gent que venia d'Eivissa, o gent que us fa bon esport, o gent, els primers comentaris, mos han robat, que era el comentari de la gent de carrer, i bé, indignats, però per la necessitat de punts que té Formentera, però contents per les elevants que està arribant a l'equip, i que està en una bona línia per seguir lluitant per aquesta permanència que està difícil, però que està allà lluitant amb una bona sintonia de joc, però i l'únic que ens veurem anat a treure aquests 3 punts aquest diumenge a Son Moix.
Doncs sí, la veritat és que sí, veient la situació. Gràcies, Javi, igualment històric, per això, tot i no guanyar el partit d'ahir a Mallorca del Formentera, que lluita, com deia ara el Javi Guasch, per mantenir-se a la categoria, i que sembla que amb Juan Arsenal ha redreçat una mica el rumb. Ara sí, deixem la segona divisió B i parlem del Sabadell B, que ha començat el quàdruple desplaçament consecutiu a primera catalana amb un empat al camp d'un dels candidats a l'ascens, com és la Unió Esportiva Vic. Empat in extremis, ja que, tot i el bon partit dels arlequinats, l'1-1 definitiu arlequinat no va arribar fins l'última jugada, quan el capità i màxim golejador de l'equip, Sergi Estrada, va rescatar un puntet. Carlos López, l'entrenador d'aquest filial del Centre d'Esports, està satisfet amb el rendiment dels seus i creu que el gol d'Estrada fa justícia.
Sí que potser no era la millor plaça per tenir una certa reacció, però la veritat és que m'han sorprès molt. Hem fet un partit molt seriós, hem defensat molt bé, hem tingut mala sort d'encaixar un gol de rebot, però crec que d'ocasions clares hem tingut més que ells, i al final crec que el premi del partit fer a, bueno, arribat al 94 i hem fet el gol, i crec que és un premi a la bona feina que hem fet els nanos avui.
De cara al futur i malgrat el calendari que tenen per endavant, López creu que han de ser ambiciosos i mirar més cap a la part alta que no pas cap a baix. De fet, si en la prèvia d'aquest Vic Sabadell B, l'entrenador del Sabadell B parlava de guanyar dos dels quatre partits que tenen seguits fora de casa, aquest cop el tècnic ha tornat a treure la calculadora a passejar i ha fixat una altra xifra com a objectiu. El llindar dels 40 punts és la fita marcada pel Carlos López.
Sí, el positiu que veig que aquestes categories, com que molt tranquil hi ha pocs equips, tant nosaltres ens juguem molt, però els altres també juguen molt, i això és bo, perquè al final crea competència, després no hi ha partits estranys, vull dir que això ens favoreix a nosaltres, i la veritat és que no ens hem de centrar amb nosaltres, com et deia abans, hem de mirar la barrera dels 40-42 punts que estic segur que aconseguirem.
El Lloret serà el segon dels quatre rivals consecutius als quals el Sabadell B visitarà en aquest tram de competició. I a la Lliga Nacional Juvenil, encara dins de l'obrador arlequinat, el Sabadell no va poder donar-li continuïtat a la seva victòria a casa contra el Llagostera. Derrota dels de Dani Leoncio per 2-0 al camp d'un altre rival que podria veure's implicat a la part baixa com era el Javac Terrassa. Raül Martín, jugador arlequinat, reconeix que és una desfeta dura de digerir, però es resisteix encara a llançar la tovallola.
La victoria de la semana pasada nos daba mucha esperanza y esta semana la derrota pues ha sido muy dura, pero bueno, nosotros no bajamos la cabeza y seguimos con el objetivo.
Malgrat tot, Raúl Martín ha volgut buscar també la part positiva de la situació i aquesta passa sobretot per veure el perfil dels rivals que encara han de creuar-se en el camí del Sabadell juvenil, molt d'ells rivals directes. Recordem que el Sabadell és el fanalet vermell de la Lliga Nacional Juvenil des de fa setmanes.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Hello. Hello?
Al·lèrgia a l'anglès? Aleshores, WhatsApp. El carrer Jesús número 5 és la teva acadèmia. Vacuna't amb el nostre mètode 100% Living English. Tarifa plana, llibertat d'horaris, English coach i practice, practice and practice. Informa't a WhatsApp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig per sobre de 3:15. El pròxim dissabte, durant la celebració de la superfinal de l'Eurocup de waterpolo femení, competició per seleccions, l'Estrelpool Natació Sabadell coneixerà a Pontevedra el seu primer rival a la Final Four de waterpolo de la Champions femenina i possiblement també la seu d'aquesta final a 4. A l'Horizonte, di Catania, italià, l'UBSE Budapest hongarès i també l'actual campió de la competició, el Kinev Kirishi rus, són els possibles rivals de les sabadellenques, dit d'una altra manera, els altres equips que, com l'Estelpool, s'han classificat aquest cap de setmana per aquesta Final Four de la competició. Les de David Palma tenen tots els números de desplaçar-se a Catània per jugar aquesta final a 4, ja que tot apunta que serà la ciutat italiana qui sigui la seu d'aquesta nova Final Four fa molts anys, ja que no es decideix la Copa d'Europa femenina en territori transalpí. Kylie Neuschul, jugadora nord-americana de l'Estelpool, reconeix que al vestidor li agradaria jugar aquesta Final Four a casa.
Queremos jugar bien y seguir entrenando. No nos importa dónde está la Final Four, pero estaría mejor en Sabadell, sí.
El cert és que les noies de David Palma han deixat molt bones sensacions fins ara a la competició, han guanyat tots els seus partits de la Champions i a més ho han fet de forma clara i contundent. Un bon toc d'atenció per la resta de rivals que veuen les sabadellenques com una de les grans amenaces pel títol. Kylie Neuchâtel afirma que tant ella com l'equip arriben més que preparades a aquesta final a 4 de la Champions, que l'any passat es va escapar a la tanda de penals de les semifinals contra l'Olympiacos, el subcampió final, i admet que tenen un punt extra de motivació després d'aquella derrota a les semifinals que tant de mal va fer.
Siempre pensamos en las pierdas, se dice, perdón, pero sí, eso, y mejoramos. Y este año yo en el equipo estoy más cómoda y somos más equipo porque es mi segundo año y sí, tengo ganas de jugar bien con este equipo, sí.
Sensacions compartides de Kylie Neuchâtel amb la resta del vestidor a les portes d'una nova final a 4, la que serà la sisena de consecutiva pel Club Natació Sabadell. Recordeu, 4 títols aspirant de nou a aixecar la que seria la 5a Copa d'Europa de l'entitat. Tot plegat després d'haver guanyat un altre cop el partit de tornada en el duel català contra la Sirena Mataró. Si a casa la victòria va ser per 9 gols de diferència, 12-3, aquest cop el partit de tornada es va saldar amb triomf de l'Astralpool, despenjant el rival des del principi per no deixar que cap mena d'opció, i al final 6-11 a l'Electrònic. En acabar aquell partit, a les mateixes instal·lacions del Centre de Natació Mataró, el Joan Blanc va poder tenir una conversa a fons sobre aquesta nova participació europea, de moment amb èxit, del Natació Sabadell, amb una de les waterpolistes més experimentades de la plantilla, com és la madrilenya Pili Peña.
Pili Peña, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Felicitats per una nova Final Four, la 6a consecutiva, i no sé si dir que possiblement en una eliminatòria que preveia un més difícil.
Bueno, la verdad es que hemos jugado una primera fase aquí en casa también y se nos dio bastante bien. Esta, por sorteo, nos tocó con Mataró volver a jugar aquí en casa y bueno, estamos muy contentas, la verdad, por cómo han ido los partidos, cómo hemos jugado y estamos contentas, sí.
Avui era clau, suposo, sortir fortes, no? Perquè si el Mataró tenia una mínima opció, que veiés des del principi que no podia.
Claro, era su única opción, ¿no? La de hoy, entonces teníamos que salir del principio muy concentradas y sobre todo hacer nuestro trabajo como venimos haciendo desde el principio y seguir manteniendo eso.
Dèiem al principi, 7a Final Four amb 8 anys. Bé, està tot dit, però la veritat és que per vosaltres ha de ser un orgull, però ha de costar moltíssim, costa molt.
Sí, los equipos cada vez también se están reforzando y quieren coger de referencia también a nosotras, ¿no? Y van mejorando, van haciendo mejores resultados y cada vez se va complicando más, pero nuestro objetivo es seguir estando ahí arriba y conseguir la Final Four.
El potencial de l'equip era evident, però clar, quan va haver-hi el canvi d'entrenador, quan va marxar el Nani i va arribar el David, veu tenir aquell moment de dir, bé, són moltes coses noves, a veure com va aquest primer any, o no? Des del principi veu veure que l'objectiu era estar a la Final Four i que ho aconseguiríeu.
Sí, el objetivo sigue siendo el mismo. Nosotras siempre pensando en positivo y queriendo hacer las cosas bien y conseguir el objetivo final, que al final es lo mismo, ¿no? Sea un entrenador, sea otro, todos queremos ganar.
Hi ha hagut pocs canvis a la plantilla, suposo que això també ajuda. Ha arribat a... Bueno, heu tingut un any més a la Kylie, que està molt més integrada. Les dues nenes joves, tant la Inara com la Gisela. Sobretot et pregunto per la Gisela, perquè l'altre dia a l'entrevista em deia, bé, m'ajuden molt totes, però la Pili i la Judit, que són esquerranes, em donen molts bons consells.
Qué mona. Sí, la verdad es que nos ayudamos mucho. Es un equipo que estamos muy... Nos coordinamos muy bien entre nosotras y sobre todo a una pequeña que pueda estar con nosotras entrenando día a día y tal. Pues sí que nos gusta ayudarlas y bueno, y sobre todo como somos turdas también, pues hay que ayudarnos.
Ara dèiem, ahir va passar el Quirixi, ara estem pendents de si passa l'Horizonte, si passa la Pàdua, si passa l'UPSE. Deia el David ara quan l'entrevistava, evidentment que ens preocupem del rival, però jo crec que veient el que hem fet avui, els rivals s'han de preocupar de nosaltres.
Eso primero, claro que sí. Pero sí, la verdad es que está todo muy reñido, puede estar un equipo, puede estar otro, así que nos tenemos que tener súper claro como nuestra forma de juego, cómo jugamos nosotras, y haciendo eso seguro que nos sale bien.
Quirixi, potser, seria el rival que més agrada al vestidor o no?
Bueno, es el más reciente, ¿no? Del año pasado, entonces sí que tenemos ganas, ¿no? También de cruzarnos con ellas y poder devolvérsela.
I et pregunto per la seu. Sembla que Sabadell no podrà ser. L'havia demanat a Grècia, a Atenes, a l'Olimpiakos. Tampoc podrà ser. Tot apunta que serà Catània, no?
Yo creo que sí, porque están dos equipos italianos ahí para clasificarse y entonces yo creo que sí.
En aquest sentit, bé, no és un viatge molt llarg, però és anar a jugar a Itàlia, amb el que suposa anar a jugar a Itàlia quan t'estàs jugant un títol, no?
Sí, bueno, es que al final es en Rusia, era en Rusia, y en Olympiacos era Olympiacos con la grada de Grecia, que también es increíble, con Megalas, con todo el público, y Italia pues igual, evidentemente, también hay mucho waterpolo, se vive mucho, y pienso que eso también es bueno para nosotras y que nos gusta y que nos vengan a animar y que nos vengan a ayudar, y seguro que viene mucha familia también, siendo de Italia puede venir mucha más familia a vernos.
La última, ara sí, ara tenim un mes aproximadament fins a aquesta Final Four. Teniu selecció aquesta pròxima setmana, tenim també els play-offs, hi ha encara moltes coses per endavant, no?
Sí, ahora queda, como yo siempre digo, lo mejor, ¿no? Después de todo el año estar entrenando y jugando partidos, pues eso, la liga, las primeras fases y tal, ahora queda ya, pues los deberes más o menos los tenemos que terminar de hacer y disfrutar ahora de lo que queda, porque es lo mejor y para lo que estamos entrenando.
Pili Peña, felicitats de nou per una Final Four, gràcies i que vagi tot molt bé i esperem parlar allò a finals d'abril i dir que tornem a ser campiones d'Europa.
Jo també l'espero, moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Com diem, Kinev Kirishi, possible rival eliminat a l'Olympiacos, Horizonte di Catania també podria creuar-se en el camí del Sabadell després de desfer-se del Dunaj Varos i l'UFC Budapest, que es va desfer del plebiscito Pàdova. Gregues es queden fora, també les hongareses del Dunaj Varos i la sirena Mataró, juntament amb el plebiscito Pàdova. Totes quatre jugaran la Len Trophy en paral·lel a aquesta Final Four entre Kinev Kirishi, Horizonte, UPC Budapest i l'Astralpool Natació Sabadell un any més. I no va ser l'únic Mataró-Sabadell del cap de setmana aquest, perquè just després de les noies es van enfrontar els dos equips masculins en jornada de la Lliga Premat masculina. Amb victòria de l'Astralpool 9-10, per la mínima es van imposar els sabadellencs en un partit en el qual un cop més van entrar amb mal peu, però després van saber refuerza, como explica el entrenador Chava Gómez.
Empezamos un poquito, bueno, un partido que tiene que perdimos algunas ocasiones, estuvieron un poquito acertados y empezaron dominando, pero bueno, como siempre decimos, el partido no es como empieza, sino como acaba. Y entonces hubo al final de un tercer cuarto, pues entonces teníamos una buena renta que supimos mantener y nos pudimos llevar la victoria.
A l'hora de buscar els motius dels mals inicis de partit que els obliguen després a remar contracorrent, el tècnic cantàbric del Club Natació Sabadell està convençut que la fatiga acumulada per la presència a Europa a la Champions enguany és clau per entendre per què no surten igual d'endollats que els rivals.
La tònica d'este any, muchos viajes, poco tiempo para partidos, poco tiempo para entrenar, pero bueno, como siempre decimos, también nos va muy bien a todo lo que va a ganar en experiencia y en juego, ¿no? Y en crecer, entonces bueno, una cosa por la otra, pues de momento está bien, bien.
El Terrassa tot això també va guanyar, amb la qual cosa segueix el frec a frec entre els dos conjunts vallesans en la lluita per la segona plaça de la fase regular de la divisió d'honor masculina. Segueixen empatats a punts i per això el Xava Gómez és conscient que una ensopegada de qui sigui, faltant el que resta pel final, pot ser decisiva. La pròxima cita en Lliga de l'Astralpool serà davant del CNB, del Club Natació Barcelona, rival que també pot complicar-li les coses a l'equip del Xava Gómez. Per preparar l'enfrontament, els sabadellencs s'enfrontaran demà a la selecció xinesa en un amistós que arrenca a les 8 a Can Llong. Acabem avui amb handbol perquè el Sant Martí Adrianenc ha trencat la ratxa de l'Oar Gràcia Sabadell de 3 victòries seguides i també la de partits a casa sense perdre. Els de la Verneda, un dels conjunts amb més potencial de la Primera Nacional, es van imposar 28-33 al carrer Bocaccio en un partit en el qual el conjunt verd i blanc pràcticament va anar remolc en tot moment. Quim Baillo, autor de 6 gols per l'Oar, reconeix que els van superar.
Que hi ha un plantejament bo, ja va ser entrenant, ens van superar, aplicar una defensa prou consistent i ens vam anar a la mitja part amb 19 gols, amb això que has dit, amb una escletxa de 4 gols a la mitja part també, i bé, això ens va catapultar una miqueta ja al portar una dinàmica no tan bona durant el partit.
A mitjans del segon quart de partit, un parcial de 0-4 per l'Adrianenc va obrir les primeres escletxes. L'Oar feia la goma, arribant-se a posar fins i tot 8-9, però de nou el conjunt de Lorenzo Rueda va escapar-se encara a la primera meitat amb l'11-16 i va arribar al descans amb 4 gols de marge, 15-19 al minut 30 de partit. A la represa, de nou, el Gràcia no li va perdre la cara a l'enfrontament, però els de Lorenzo Rueda van saber administrar l'avantatge fins al triomf final de 5 gols. Per això, Baillo creu que va faltar una miqueta més en defensa contra el tercer classificat per acabar de plantar cara. Tot plegat en l'estrena del Tourmalet que portarà l'Oar Gràcia a enfrontar-se contra els millors de la categoria. Aquesta setmana, per exemple, visiten la pista del líder, el Sant Esteve Sesrovires, i Baillo espera aprendre de la lliçó de dissabte passat.
Sant Esteve Sesrovires, un altre equip que mereixerà també que no afluixar ni una mica, no els hi podien donar res. Sant Esteve Sesrovires és un dels tres millors equips de la Lliga i no han de permetre que el partit d'ahir ens condicioni el partit que ve, i mirant una miqueta en perspectiva tal com vam jugar, no hauria de ser.
Com a curiositat, dissabte, un dels més encertats del Sant Martí Adrianenc, un ex de l'Oar amb 5 gols, Fran la Liga. Malgrat la derrota 28-33, l'Oar segueix setè amb 3 de marge, amb els que venen per sota, ja que tant Mataró com la Salle Moncada va perdre, i a 2 del sisè, que el Sarrià també va caure en aquesta jornada. Demà més, a partir de les 2, com sempre, per exemple, ens visitarà l'Álvaro Ferrer, capità del Fracking Granollers, i també tindrem per aquí el Frank Lluís amb una nova lleixa dels herois. Una abraçada del Toni González des del control de so. Adéu-siau!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.